Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 4 de la tarda i un dia més és el moment de pujar ben fort el volum de la nostra caravana per escoltar el nou disc de Sergi Carbonell, Nina.
Després de compondre 4 àlbums en solitari amb el piano com a gairebé únic protagonista, arriba Refugi, el seu primer disc com a cantautor. El pianista, segona veu i un dels compositors durant tota la trajectòria del grup català Charango, enceta aquesta nova etapa amb un disc que es troba entre el pop i altres estils que poden recordar a Jorge Drexler, Bon Iver o Sufjan Stevens. En aquest disc de 13 cançons i que ha comptat amb l'ajuda de noms destacats com Joan Borràs d'Oques Grasses, Dani López i Arnau Figueres de Stay Homes, el cantautor ha volgut plasmar una en cada cançó un petit refugi, un espai de trobada i de confort. Però per saber-ne tots els detalls d'aquest refugi, ja tenim amb nosaltres el seu cantautor.
Sergi Carbonell, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que vull amb tu jugar com juguen els déus.
Refugi, un disc que és preciós, deixa-m'ho dir, que és intimista, no?
Sí, sí, totalment. Sí, sí, sí. Tenia ganes, doncs, de fer això, explorar aquest nou format i a través d'aquestes cançons que estan treballades de forma molt artesanal i molt intimista.
La idea era una mica trencar de tot el que venies, de Charango, per exemple?
Bueno, no era tant la idea com de trencar el que venia, sinó de fer coses noves i coses diferents. Com bé explicava, doncs, en paral·lel a Charango havia ja tret uns discs de piano que eren més propers a la música clàssica contemporània, perquè eren instrumentals, i durant aquest últim any, doncs, m'he anat trobant amb la guitarra a la mà i cantant unes cançons, i que a poc, doncs, han anat construint aquest disc que és Refugi.
Refugi, per què Refugi?
Sí, em semblava que al principi de tenir aquestes cançons que em parlaven de molts refugis, no d'un refugi, sinó de molts refugis, i que la idea de refugi englobava molt bé, doncs, aquestes cançons. O sigui, parlar de refugis des del més obvi que pot ser un espai o un lloc fins a més metafòrics com, no sé, una persona, una abraçada o una cançó, no? Tantes vegades les cançons esdevenen refugis.
El teu refugi és la música?
És un d'ells, sens dubte. Sí, sí. Tot i que just abans de posar-me a decidir a fer aquest disc o a començar a crear aquestes cançons, va haver-hi com un moment d'aturada a la meva vida de dir, vale, vull fer això o no? No volia com fer-ho per inèrcia, no volia, un cop acabada l'etapa amb Charango, doncs, haver-me de posar a fer música perquè és el que s'esperava, o això, per la pròpia inèrcia, no? Aleshores vaig estar uns mesos que no vaig agafar cap instrument, no vaig fer música, fins que no vaig tenir com les ganes de fer-ho i que sentia que era com... era sincer en mi fer això, no?
Clar, ara em deies, havia parat d'agafar instruments, de fer música. Jo crec que tots havíem parat una mica de fer el que fèiem habitualment durant, sí, aquests 2 anys de pandèmia, sí, que venim, no? Et preguntava si el teu refugi era la música, però la música també et serveix d'alguna manera de teràpia?
Home, sens dubte. Sí, sí,
perquè
sí,
és l'any de les malalties mentals, de parlar de les malalties mentals, etcètera, sí, etcètera, i no sé fins a quin punt, venint d'on venim, no? La música també pot canalitzar tot això.
Sí, a més, a nivell com molt personal, sóc una persona que em costa com expressar les emocions, em costa a vegades com relacionar-me, com això, no? Fins i tot em costa a vegades detectar quines són les emocions que estic sentint i amb les relacions més personals, doncs a vegades ho sento que és com una mica un problema, no? I crec que la música, en certa forma, sí que em serveix, doncs, per poder expressar allò que hauria de ser més senzill de fer, però que encara estic aprenent a fer-ho.
Estàvem escoltant aquest Vull amb tu, que és l'encarregada, és el tema encarregat d'obrir aquest refugi, aquest disc. Abans d'entrar en ple en el disc, deixa'm preguntar-te com ha estat el viatge fins aquí.
Doncs ha sigut, si et refereixes a aquest any de construcció, uh-huh, ha sigut bonic. S'ha donat de forma molt natural, no tenia com uns timings tancats de que s'havia de gravar amb unes dates, perquè diguem que el projecte s'ha anat construint a mesura que s'han anat construint les cançons i a mesura que s'han anat construint també la xarxa que ha fet possible, no?, aquestes cançons, que les gravacions, diguem. Ha sigut com les dues cares d'una moneda, no? Per una banda, s'ha composat de manera molt meva, en soledat, de jo sol a casa, i per altra banda s'ha gravat i s'ha produït a moltes mans.
T'ha permès que la música sigui més lliure, d'alguna manera?
Bueno, m'ha permès expressar tot el que jo volia expressar i el que sentia i les inquietuds que jo tenia. Sí.
Clar, estem parlant de Refugi, que és un disc que només porta 4 dies al mercat, que ha vist la llum. Quin feedback t'ha arribat?
Jo estic molt content. També és veritat que suposo que la gent que m'ha escrit, els que no li han agradat no m'han escrit, no? Però així a nivell com personal estic content. Estic content aquests dies que estic, doncs, de promoció. Crec que la rebuda és bona. Sí que la gent l'està escoltant amb generosament i amb carinyo.
Ara em parlaves de la gent. La gent de Charango l'ha escoltat?
Els del grup?
Els del grup.
Suposo, alguns sí, que ho sé, que m'han escrit i m'ho han dit, altres...
Bueno, hi ha un que hi ha participat, no?
Hi ha un que hi ha... Bueno, varis que hi han participat, sí.
Recordem que en solitari, abans m'ho deies, ja vas publicar 4 àlbums, on el piano era el protagonista, però has decidit tornar a posar la teva veu. Per què? A quin moment dius... Escolta'm, anem a cantar-ho, tot això, també.
Sí, com abans et deia, no? Ha sigut com un procés natural. Tot això va començar fa una mica més d'un any enrere, que em venia com molt de gust compartir música amb gent nova, amb molts músics, amb gent que no havia tocat mai, i vaig començar a fer una sèrie de vídeos, com unes live sessions, unes cançons en directe, que eren més aviat versions a YouTube, i algun tema propi, i allà em vaig anar trobant, no?, com en aquesta posició d'agafar una guitarra i cantar, i a poc a poc com em vaig anar com empoderant, diguem, en aquest nou rol, i mica en mica d'allà van començar a néixer cançons, que a poc es van anar gravant, i es van anar construint, i sense jo... pretendre-ho massa ni voler-ho molt, estic avui aquí presentant un disc.
T'ha donat la sensació de sortir d'alguna mena de zona de confort?
Sí, sens dubte.
Sí, eh?
Diguem que acompanyat del procés de gravació i de construcció del disc, també un procés personal de superar pors, de superar inseguretats, i diguem que encara estic com transitant aquí, no? Intentant gaudir, doncs, tot el procés de gravació, intentant anar a gaudir del procés aquest de fer entrevistes, i d'aquí 2 mesos que comencem, doncs, els directes, afrontant-me una cosa nova, que és posar-me davant d'un públic amb una guitarra i la veu per cantar aquestes cançons, cosa que no fem mai i cosa que també em genera pors i inseguretats.
Després et preguntaré per aquests directes abans, però em deies que ha sigut un treball de gravació diferent, i és que hi ha cançons que les has gravat fins i tot a casa.
Sí.
Com ha anat això?
Bé, tenia ganes que fos molt artesanal i això, no?, que s'anés construint poc a poc, i hi havia cançons que em sentia còmode, doncs, com estaven quedant a casa, i per exemple, he intentat que les mesclés altra gent, perquè... Uh-huh. Perquè jo no em veia molt capaç de fer-ho, no? Però em semblava que tenien una essència que potser en un estudi haguessin gravat amb millor qualitat, però crec que potser no haguessin tingut l'essència del primer moment, que potser és com més fresc o aquella energia que és potser més de veritat.
Et dona la sensació, des de la mirada més optimista o més afalagadora, com vulguis dir-li, però et dona la sensació de que la teva música ara amb aquest disc sona més a concert de petit format?
Bé, a mi em sembla que sí, com que a nivell de producció és més tranquil, és més íntim, és més per escoltar d'una manera més reposada, i de fet la idea dels directes és doncs investigar i experimentar en aquest format més de banda petita, en uns espais més com auditoris o teatres, on la gent estigui assentada.
Per aprendre sempre s'ha de desaprendre primer?
No ho sé, però jo en el meu cas, per exemple, sí que sentia com que tenia moltes coses que venien ja amb mi, que ni tan sols sabia quan les havia après, o que venien com donades per la societat o l'educació o la família, i que sentia que per poder fer un procés com de revisió havia com de treure-les del mig per després decidir com jo volia relacionar-me.
M'agrada molt perquè hi ha un cantautor des de fa molts anys a casa nostra, al nostre país, que es diu Lluís Llach, que cantava allò d'aprendre, i avui ve Sergi Carbonell i ens ajuda a desaprendre.
Seguir provant de pudir les arestes del cor, seguir en guerra amb les coses que el món de mi espera, i no vull per inèrcia acabar fent-les, desaprenent per tornar a aprendre. Desfer els vells patrons que em governen, revisar tot el que encara sóc, per
Va ser un procés dolorós, trencar amb Charango, o que acabés el projecte de Charango?
No, va ser un procés prou tranquil, prou calmat, prou reflexionat. Tampoc va ser una decisió d'un dia per l'altre de cremar-ho tot, no? Diguem que... que va ser una decisió prou madura i que vam intentar, doncs, com a equip de persones, a gestionar-ho a nivell emocional, doncs, la millor manera possible. Però és veritat que cadascú després ho intenta com... viure i treballar-s'ho com bonament pot.
No? Clar, des de la pura innocència, Sergi, jo quan... tu ets un dels caps pensants de Charango, no? Un dels compositors de totes aquestes músiques que ens han fet créixer també tota una generació. A mi em diu en Boomer, però jo m'incloc amb Charango. clar, quan algú ve d'un grup com Charango, jo no en sé de música, però crec que heu explicat moltíssimes coses, una es pregunta, i ara Sergi Carbonell, què té més a dir?
Bueno, suposo que si vius coses, doncs després tens coses a dir, no? Si no vius res, suposo que és més difícil. Fins i tot i així, vull dir que al final també hi ha molt de procés propi, que n'has de viure com tant coses fora com dins, no? Com tenir inquietuds, com voler dir coses. Sens dubte, si no tens res a dir, no cal que posis a fer art o no ho sé. Sí, jo crec que encara queden coses per dir, crec que encara queden coses per denunciar, crec que encara vivim en un món molt injust i que potser a poc a poc podem anar arreglant part d'això que estem vivint.
Clar, abans feia una mica de conyeta amb aquest desaprenent, però si escoltem realment la cançó, és una cançó dura, és una cançó que ens parla d'amor sincer i que revisa certes dinàmiques de poder i de privilegis en una relació. És experiència pròpia?
Sí, al final parlo una mica d'aquest procés, no? De mirar endins, d'intentar ser sincer amb un mateix, que normalment és molt més difícil que ser sincer amb els altres, ser sincer amb un mateix. I parla d'això, no? De revisar dinàmiques, d'assumir els privilegis propis, d'assumir que sempre estem condicionats per l'espai on ens trobem i per intentar, doncs, que això no, intentar tenir com relacions més horitzontals, no?
Et deia que totes les cançons que podem escoltar en aquest refugi són precioses, de veritat, a mi m'han encantat, m'han encandilat, que diuen alguns, però n'hi ha una, Sergi.
La meva pàtria és on ets tu i un vent d'exili inoportú em glaça i em recorda que avui ets lluny d'aquí. M'ofega el temps si no hi ets tu i traço mapes en comú i espero, t'espero i somric.
I de nou l'amor, com a tema principal.
Com a motor vital, no?, del món i de l'univers.
Com neix un tema com aquest, amb Anna Ferrer, com a segona veu, que també és preciosa la seva veu.
Sí, sí. Doncs és un tema que jo havia escrit i aquest tema va produir en Dani López, que és un dels productors del disc, i quan li vaig passar aquesta cançó, ella em va dir de seguida, jo com que m'he imaginat molt que hi hagi dues veus, i jo ja quan el vaig escriure ja era com pensant en una conversa de dues persones, aleshores com que vam connectar un moment, no?, amb la idea, aleshores vam estar donant-hi voltes a qui li podríem dir, i va sortir, doncs, el nom de l'Anna Ferrer, no?, que amb en Dani ja havien treballat en diferents propostes, com l'OMAC, i és increïble. L'Anna canta brutal, és una de les veus més interessants que tenim a casa nostra, de mescla la tradició amb la modernitat, i ho fa d'una manera preciosa, i crec que li ha donat com un esglau més, no?, la cançó.
Et preguntava si Refugi era un disc intimista, em deies que sí. Creus que la cançó més íntima és aquesta? O la que... És que hi ha cançons que... ho faré molt gràfic, ja sé que això és ràdio, però hi ha cançons que t'agafen el cor i te l'estripen.
Sí, sí. Jo crec que l'Anna hi ajuda molt, perquè ella canta increïble. Crec que la producció d'aquest tema també... crec que el disc també ha tingut un procés, una evolució, com que s'ha gravat al llarg d'un any. Aquest segurament és dels últims temes que vaig gravar, i crec que troba més la sonoritat que... que m'estava interessant, no?, en aquest moment, i crec que sí que a nivell de producció és com molt despullada, és molt... crec que també ajuda això, que arribi molt.
Explica'm una mica el procés de gravació d'aquest tema del mar amb Anna Ferrer, perquè he escoltat en algun lloc que fins i tot heu fet servir teules. Com va això?
Sí, sí. Doncs això ho vam gravar a Batet, que és del costat d'Olot, allà a casa d'en Dani, i hi ha un terreny allà al costat de l'estudi, i vam sortir allà al seu terreny i hi havia com trastos del seu pare, teules...
Aquí això que estem escoltant, hi ha trastos?
Aquí hi ha teules, hi ha planxes de ferro, hi ha un radi de radis de bici, tot de trastos que vam agafar, vam entrar a l'estudi i vam començar a tocar amb diferents baquetes, amb fustes, i d'allò vam processar, ho vam anar processant una mica a nivell sonor i vam com aconseguir aquest background de beat que és com curiós, que no saps massa què està sonant, que van passant coses per allà. Sí, crec que és divertit que sigui prou original, perquè això no és un instrument que puguis trobar al lloc, ni un banc de sons ni res, ho vam construir allà. És com la xalaparta catalana, això de les teules.
Clar, per un músic com tu igual és molt evident la resposta, eh? Per mi no. En quin moment un músic veu una teula i diu anem a aprofitar això? Com va aquest procés?
Jo personalment no ho hagués fet mai. Però, clar, a part de la gràcia de treballar amb altra gent o així, és... arriba, no aguanto, no. Jo no ho hagués fet. Jo no hagués sortit allà al jardí, hagués fet unes teules, i jo li deia, Dani, pues sí. Jo no ho veia clar. Jo li deixo fer perquè, al final, hem vingut a jugar i és com anem a experimentar i a buscar coses noves. Jo no ho veia clar. Però sí, jo no, i ja estic molt content del resultat, em sembla increïble, però no és que quin músic ho fa, és que en Dani és un músic molt especial.
Es nota amb cançons com aquesta. Et deia, Sergi, això, si era un disc intimista, em deies que sí. També ho és de reivindicatiu?
Sí, crec que és una indestriable, no?, de la voluntat aquesta de, bueno, de denunciar o de el que no veiem bé o el que ens sembla que és un camí per intentar millorar les coses. En aquest cas hi ha un tema, potser el tema més explícit que hi ha, que és l'Hidra, que surt arrel d'un contacte amb un grup de zapatistes que va venir l'any passat aquí a fer una sèrie d'intercanvi amb col·lectius d'Europa, amb els quals vaig tenir la sort de poder acompanyar fent de taxista fins a París.
Com?
Havien d'anar a Toulouse i París i necessitaven un taxista.
I vas ser tu, el taxista?
Amb la furgoneta de Charango els vaig acompanyar de taxista. Però bueno, i això em va permetre doncs, poder compartir doncs, bastant amb ells, i d'allà va sortir aquest tema, perquè ells feien com molta referència a això, no?, a la hidra capitalista, que té molts caps.
Camino i veig el sistema s'enfonsa, ja no aguanta el pes de la pròpia vergonya, cal canviar el motor, que cremin els mercats i els mercaders dins seu i els seus diners.
Que cremin els mercats i els mercaders dins seu i els seus diners. I tot plegat amb aquest son cubano, no?, de fons, no sé com definir-lo.
Sí, son cubano, està bé, sí.
Però la millor forma de reivindicar és amb alegria?
Bueno, és un vehicle, també, no? Jo crec que en el sistema li molesta molt que estiguem alegres i reivindicatius i ens prefereix deprimits i tristos i anestesiats, no? Aleshores, que ho puguem fer a través de l'humor, del riure, de l'alegria, crec que els hi molesta bastant.
Escolta, Sergi, aquest viatge que has iniciat ara, en solitari, posant-hi veu a la teva música, és un viatge de llarg recorregut?
Doncs no ho sé. La veritat és que... És el que et deia, no em vull plantejar molt què, perquè d'aquí 2 anys no sé si és el que... O no sé, d'aquí X temps, no sé si és el que sento que vull fer. De moment, ara és un camí que he començat. Intento gaudir això, no?, ara de la promo, d'aquí uns mesos doncs, d'aquests directes. I aniré veient si és el que sento que vull fer, si tinc coses a dir, si tinc ganes de compartir i fer concert, doncs seguirem fent-ho, i si no, buscarem altres formes d'expressió.
Nosaltres esperem que sí, que ho sigui de llarg recorregut.
Guardarem com un tresor les nits d'aquest viatge al fons del pit. Guardarem cada
cada cançó, històries que ens expliquen i em fan feliç. Vam voler créixer plegats i ho vàrem fer en el llarg viatge.
Un clau homenatge, no?
Sí, és la primera cançó que va sortir, el primer single que vaig compartir, i sí, sentia que era bonic, doncs, abans de començar, doncs, aquesta nova etapa, fer un agraïment a tot el que va ser, doncs, el viatge amb Charango, a totes les experiències que varen viure i sobretot amb la gent, no?, que ho varen viure. Per mi aquesta cançó és com una carta d'amor, és una abraçada, és un mirar enrere, abraçar allò que varen viure per després poder obrir els braços i donar la benvinguda, doncs, a tot el que estigui per venir.
Com has dit això? És una abraçada, és una carta d'amor, sí, no? Però no m'has dit, és una porta tancada.
Bueno, és que la vida dona moltes voltes, no?
Saps què? Si no t'ho pregunto, em maten. La gent em mata.
No, està bé.
Charango ha dit adéu per sempre més, o no?
Nosaltres vam tancar una etapa, no? Sentíem que no vàrem poder fer una gira final, no? Com tantes persones, doncs, la pandèmia li va troncar els plans. Va ser un final estrany, perquè al final ens hagués encantat, doncs, poder-ho despedir en un escenari. Però sentíem que era una etapa que emocionalment havíem de tancar. Aleshores, ja sabeu, la vida dona moltes voltes. No seré jo qui digui que no ens veurem mai més, no?
I la primera volta és aquest refugi. Per cert, deixem que ho comentem, això, perquè la música és preciosa, les lletres són precioses, però la portada també ho és.
Mira, me n'alegro.
Com ha nascut una portada com aquesta? És una fotografia a quatre colors, eh?
Sí, va ser una fotografia que vaig fer amb el Xavi Abril, que és un amic fotògraf. Vam fer una sessió per tenir fotos del disc, fotos de promo, i després també és molt artesanal, això, i no només les cançons, sinó el disseny i això. I aquesta portada, doncs, amb la meva companya, remenant a casa, remenant la foto, remenant amb el disseny, doncs vam trobar aquest resultat que ens semblava suggerent i el vam tirar endavant.
Sergi, et deixo que agafis la guitarra, que ha portat la guitarra avui Sergi Carbonell per tocar-nos un dels temes de Refugi. Li anava a preguntar, però mentre agafa la guitarra ja ho dic jo, la gira de presentació del disc començarà el 18 de març a l'Auditori de Girona, seguirà el 24 de març a Gelida en el marc del Barnasants, el 31 de març a l'Auditori de Barcelona en el marc del Guitar BCN, el 15 d'abril a la Cava Urpi de Sabadell, el 22 d'abril també el tindreu a la Polivalent de Ceba i el 21 de maig al Teatre Can Rajoler de Parets del Vallès. De moment, aquestes dates ja confirmades, on podreu veure Sergi Carbonell amb aquest refugi, que ja ha agafat la guitarra, micròfons preparats, l'estudi tot teu, Sergi.
Aprendre a estimar, protegint cada llavor, perquè arreli endins i així creixi amb l'escalfor. L'abraço, l'abraço tan fort. Aprendre a mirar un camí a l'interior, expandir els confins que dibuixen el que sóc. Abraçar-me, abraçar-me tan fort. Seguir provant de polir les arestes del cor, seguir en guerra amb les coses que el món de mi espera, i no vull per inèrcia acabar fent-les, desaprenent per tornar a aprendre. Entendre qui sóc, procurar escoltar-me més per adonar-me i ser més brillant en la foscor. Acceptar que també jo tinc por. Desvestir-me les armadures i els seus murs, ensorrar l'espai que em separa avui de tu. Celebrar-me, celebrar-me tan nu. Seguir provant arestes del cor, seguir en guerra amb les coses que el món de mi espera, i no vull per inèrcia acabar fent-les, desaprenent per tornar a aprendre. I desfent els vells patrons que em governen, revisar tot el que encara sóc, per trencar les inèrcies, despullar les creences, malgrat pugui ser un procés dolorós. I desfer els vells patrons que em governen, revisar tot el que encara sóc, per trencar les inèrcies, despullar les creences, malgrat pugui ser un procés dolorós. Aprendre a estimar, protegint cada llavor, perquè arreli endins i així creixi amb l'escalfor. L'abraço, m'abraço tan fort.
I si un desaprenent canta coses com aquestes, s'hagi segueix desaprenent per molts anys, eh?
Moltes veritat, gràcies.
De 18 de març a l'Auditori de Girona, 24 de març al de Gelida i 31 de març a l'Auditori de Barcelona. Allà el tindreu en cançons tan precioses com aquestes i aquest preciós refugi. Sergi Carbonell, que vagi molt bé, un plaer.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77. Tenim una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. És hora de fer la parada solidària a La Caravana.
Doncs vinga, que passen 6 minuts i mig ara mateix de 4:45 de la tarda i a aquesta hora fem una parada tècnica per fer com cada setmana en aquest programa la parada solidària. Nina, avui parlem de la Fundació Oncolliga.
Correcte, la Fundació Oncolliga, constituïda el desembre del 2003, és una entitat sense ànim de lucre que ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars durant tot el procés de la malaltia, amb l'objectiu de millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida realitzant també activitats de sensibilització, divulgació i prevenció. La prioritat i raó de ser d'Oncolliga és l'atenció a les persones que veuen canviar la seva quotidianitat a causa del càncer. La proximitat a les persones, a la malaltia i al patiment exigeix una resposta tant tècnica com ètica, amb col·laboració amb institucions públiques i privades i amb l'objectiu de millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida. Per parlar-ne de tot plegat, avui és amb nosaltres a la parada solidària de la caravana Maria Assumpció Vilà, presidenta de l'Oncolliga de Barcelona.
Maria Assumpció, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Es que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido.
Maria Assumpció, ara ens explicava la Nina que naixeu com a fundació el 2003.
Sí.
Però deixa'm preguntar-te com neix, com es gesta tot plegat.
Sí, doncs bé, jo tinc la sort de poder dir, ara, després de tants anys, que vaig ser una de les cofundadores.
Sí?
Sí, sí, vaig ser una de les cofundadores i, bueno, va néixer el saber i el veure la necessitat que hi ha de donar suport en aquestes persones que, quan passen tot el transcurs de la malaltia, tant les persones directes com també els familiars, perquè moltes vegades està pitjor la família que el que està passant, que el malalt, no? Aleshores, doncs bé, la idea també va sortir d'una sèrie d'empresaris que van posar, perquè és clar, per començar tot això i per fer una fundació es necessiten diners, no? Doncs hi va haver una persona, el Josep Antoni Díaz Salanova, que es va engrescar, va començar a buscar, doncs, a diferents patrons perquè es pogués, perquè tota la part econòmica evidentment és important, i doncs jo ja portava certa experiència amb entitats, amb ONGs, diguéssim, entitats sense ànim de lucre, i doncs, bueno, vaig posar la part tècnica, ajudada evidentment per les persones que vaig, perquè jo no sóc ni psicòloga, ni treballadora familiar, ni social, i aleshores doncs vaig buscar el personal adequat i vam començar aquesta aventura difícil, però ens n'hem sortit prou bé.
Em deies de la importància dels familiars. De seguida et pregunto, Maria Assumpció, pels familiars i per la seva importància i per com fan moltes vegades de pal de paller de tot plegat. Abans, però, quan expliqueu que feu atenció psicosocial a persones amb càncer, ben bé, quins són els serveis que hi poseu a disposició? És a dir, què és atenció psicosocial?
Sí, nosaltres tenim psicòlogues, psicooncòlegues, o sigui, especialitzades en, precisament en malalts de càncer, que estan, doncs, atenen les, repeteixo, no?, tant el que passa la malaltia, el pacient, com el familiar, i els atenen, doncs, des del punt de vista psicològic, no? Però ja dic que són psicooncòlegues, no?, que estan, són psicòlegues, però a més especialitzades en oncologia, que afortunadament ja fa bastants anys que hi ha aquesta especialitat. I aleshores, doncs, se'ls atén des del punt de vista psicològic, no? I després les treballadores socials, doncs, fan la feina, en general, el que és una treballadora social, doncs, que quan venen a demanar, diguéssim, més aviat, que tenen un problema social i econòmic, no? Nosaltres donem ajudes econòmiques, algunes vegades, doncs, també en combinació amb altres entitats que ja ho estan fent, com pot ser Càritas, per exemple, però nosaltres també cobrim, per exemple, despeses de farmàcia, no?, el tant per cent que s'ha de pagar del medicament, i, sobretot, doncs, també, que jo sempre dic que és un producte estrella, no? Dic, hi ha productes des del punt de vista ja més tècnic, perquè deixem cadires de rodes, lavabos d'aquests, no sé exactament el nom que es diu, però aquests vàters que persones que no poden...
Rodes, diguem,
exactament, sí. I després també llits articulats, perquè malauradament, doncs, hi ha persones que en un moment de la malaltia, doncs, no poden estar ni drets, ni asseguts, ni en un sofà, ni en un llit normal.
Clar.
I aquest és un servei que oferim, doncs, que pensem que, a més, és molt necessari, no? I llavors, doncs, deixem tots aquests aparells perquè la persona persona, doncs, quan està a casa, sinó, afortunadament, quan no torna de l'hospital o encara no hi ha anat perquè està en tractament, doncs pugui gaudir una mica més de la comoditat. Uh-huh. I és per això. I després també tenim dietistes que ajuden, doncs, perquè amb els tractaments s'ha d'anar molt en cuidado, sobretot amb el tema del menjar, també és molt important, no?
Que important i que poc se'n parla, eh?
Sí, exacte. Sí, és veritat, però és important per tothom, diguéssim, uh-huh. no? Però per la persona, doncs, que està fent un tractament, clar, de quimio o de ràdio, realment és molt important. És molt important perquè les defenses baixen i, per tant, necessita, doncs, un menjar que sigui adequat, una alimentació adequada, no? I això, doncs, és molt important. Després tenim a Terrassa un centre de recuperació de laringectomitzats, que són les persones que estan operades de càncer de laringe, uh-huh. que moltes vegades, unes vegades només els hi treuen una part, però si els hi estirpen tota la laringe, vol dir que després no poden parlar com estem parlant nosaltres, sinó que parlen a través de la respiració, però i parlen per aquí, pel coll, diguéssim, no? I aleshores, doncs, això és tot un aprenentatge, i les persones que han passat i que estan curades són les que els hi donen les classes i els que els ensenyen. Aquesta, per mi, és una de les estrelles de la nostra fundació, perquè realment en aquests moments, precisament a Catalunya, malauradament, hi ha molts pocs llocs que ho facin, i per tant nosaltres estem a Terrassa i acollim, no necessàriament que siguin de Terrassa, poden venir d'on siguin, que nosaltres, doncs, els acollim per aquesta manca que hi ha d'aquest servei en general.
Em preguntava, ens explicaves, vaja, a Maria Assumpció, temes estrella, i en treies aquest com a tema estrella, deixa'm preguntar-t'ho, doncs, què és la Coral Noves Veus?
Bueno,
és aquest, preciós,
sí,
aquest
bé,
projecte.
Sí, bueno, jo la primera vegada que els vaig sentir plorava, i no és em fa vergonya dir-ho, perquè plorava, no? Perquè aquestes persones que tenen la dificultat que tenen per poder parlar, no solament parlen, sinó que canten, uh-huh. i a més canten molt bé. I això, realment, bueno, la coral, quan el dia que fa una interpretació en públic, doncs, esclar, té molt d'èxit, perquè realment és curiós, no? I molt, bueno, molt... Jo no sé com han arribat a poder-ho fer, perquè ja dic que jo, doncs, fa molts anys que els conec i que sé com van i com n'aprenen i tot plegat, ja és una virtut aprendre a parlar, ja a cantar, ja és el colmo. Clar, per tant, quan, sí, és molt interessant.
Quan et preguntava, Maria Assumpció, a l'inici, per com es va gestar tot plegat per allà el 2003,
sí.
em deies, perquè vam veure una sèrie de necessitats que s'havien de cobrir.
Sí.
A dia d'avui, encara el 2023,
sí.
la paraula càncer segueix sent una mena de tabú?
A veure, jo diria que ha millorat moltíssim. Jo t'he de dir que jo vaig estar a la Fundació des de finals del 2003 uh-huh. fins al maig del 2010. Jo, pues, bueno, a part de tota l'organització del principi, després vaig estar com a gerent, i el 2010, el maig del 2010, sí, repeteixo, ho he dit bé, perquè això uh-huh. dels anys, quan comença un
sí,
any...
Sí, a vegades balla,
sí,
eh?
Sí, ballen una mica. Doncs aleshores em van proposar, el món social em va proposar per ser síndica de greuges de Barcelona,
qui
i aleshores, sí, doncs he estat 11 anys apartada de la feina del dia a dia. No m'he apartat mai, perquè sempre, naturalment, que per mi, doncs, és com un fill, no?
Remarcaves molt també la importància dels familiars o dels cuidadors, de qui normalment ens n'oblidem, però que també ho pateixen tot plegat, i ho pateixen
sí,
molt.
Sí, i és curiós, perquè això m'ho han explicat les psicooncòlegues, que moltes vegades està pitjor el familiar que el propi malalt, no? Perquè el malalt, doncs, bueno, ho té que passar i sap com ha de passar, i de vegades a la família li costa encaixar-ho. Jo, per exemple, amb aquests 11 anys que he estat apartada, no del tot, però bastant, perquè la feina m'ocupava moltes hores, però sí que he trobat una diferència tremenda, no? Perquè quan me preguntes si és tabú, era tabú, o sigui, jo quan anava pels pobles deien aquella senyora, i no s'atrevien a dir la senyora del càncer, no? Perquè llavors al final acabaven dir, mira, la senyora del càncer, no? Però sí, i evidentment un mal lleig, totes aquestes coses que es deien. Jo crec que avui dia està molt superat, i el que sí he de dir, i jo no soc metge, però que la diferència que hi ha de la projecció de vida que hi havia llavors amb ara és, jo he trobat una diferència tremenda, i ara inclús ja s'estan fent projectes i projectes i també programes que es titulen Després del càncer, perquè jo, a part de ser presidenta d'Oncolliga des d'aquest any 2022, també sóc presidenta de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, uh-huh. que hi ha 15 entitats de tot Catalunya, i és clar, això és una experiència tremenda, perquè la sort és poder pensar que ja estem fent alguna cosa per les persones que se'n surten i que moltes d'elles poden tornar a treballar. I que, per tant, què passa quan tornen a la feina? I aquest projecte de Després del Càncer, doncs, realment és molt bonic. Mm.
Perquè ens siguem conscients de tot plegat. Abans, Maria Assumpció, també ens explicaves doncs, com oferiu, per exemple, un llit per les necessitats bàsiques de qui el necessiti, eh? Però com canvia el dia a dia d'algú que pateix càncer?
Esclar, canvia completament. Canvia completament, sigui el tipus de càncer que sigui i sigui el tractament que es faci. Perquè tot i que també han millorat moltíssims els tractaments de quimioteràpia, han millorat moltíssim, perquè abans, bueno, i ara encara hi ha algunes persones que provoquen vòmits, molt malestar, però sí que ara hi ha altres medicaments que aturen bastant, no? Mm. I aleshores, esclar, el tractament, clar, pot ser llarg en el temps, no? I aleshores, doncs, esclar, aquestes persones potser veuen doncs, que no milloren de seguida, perquè, esclar, moltes vegades és lenta tot aquest període. I aleshores, doncs, esclar, aquesta lentitud fa doncs, que tothom estigui inquiet i que, a més, si la persona que té la família que està a prop d'ella, doncs necessita també suport perquè, esclar, potser aquesta persona també encara està treballant i aleshores, doncs, compaginar la pròpia feina amb poder atendre el malalt que tens a casa, doncs això és complicat, això es fa difícil.
Clar, a part de tots aquests serveis socials que poseu a disposició del pacient, de les seves famílies, feu activitats de sensibilització, de divulgació i sobretot de prevenció. Sí. I és que suposo que la principal cura precisament és aquesta, la prevenció.
Sí, és clar, la prevenció, doncs, a veure, nosaltres, com que jo quan he fet la presentació amb totes les preguntes que m'has fet fins ara, esclar, estem suplint on l'administració no arriba. Uh-huh. No? I precisament la prevenció és el que més costa. Sí que es fan screenings, que són importantíssims, sobretot dels càncers que diuen que són més efectius, no? Es fa screening aquí a Catalunya, screening de càncer de mama i de colon, i sembla ser que s'està estudiant el de pulmó, per tant, això és molt important, no? Però d'altra banda, doncs sí, nosaltres doncs, fem xerrades a la població en general també per explicar, doncs, sobretot, si tenen algun símptoma, que malauradament el càncer dona pocs símptomes, que aquest és un dels problemes de la malaltia, no? Que dona pocs símptomes.
Avisa tard,
no? I per tant, doncs sí, que es fan xerrades per mentalitzar doncs, bueno, que tenim que anar amb cuidado i que després, esclar, des d'Europa també ja fa molt temps, no?, que hi ha 12, crec que ara són 12 regles que són importantíssimes, no? No fumar, beure amb moderació i, bueno, i aquí també ens trobem en que l'alimentació és també molt, molt important per prevenir i sobretot si la malaltia t'ha arribat.
Els tres principals objectius, no només de la Fundació, sinó com a societat, ara que em parlaves de les institucions, han de ser investigació, investigació i investigació?
Està claríssim que la investigació, la recerca és importantíssima. Jo penso que nosaltres no, perquè la investigació és molt cara i, és clar, podem participar en algun programa, però que, és clar, que nosaltres la veritat és que no tenim aquesta capacitat, no? Per això, doncs, hi ha... I que jo penso que això sí que faig una crida a les administracions, que són les administracions públiques les que ho han de fer. I la veritat és que sí que és real que les investigacions que es facin en qualsevol lloc d'Europa o d'Amèrica, o d'allà on sigui, però sobretot d'Europa i Amèrica, que són els països que més s'hi han dedicat, doncs sí que és veritat que després els resultats arriben a tot arreu. Tot i que hi ha alguns medicaments que de vegades a Europa estan aprovats, i ho he de dir, si m'escolta algú de l'administració, estaré més satisfeta, no? Que ja estan aprovats i a Europa s'estan començant ja a consumir, a donar, i en canvi aquí tarden de vegades una mica més. Per això nosaltres també estem molt a sobre amb les autoritats sanitàries per dir que, escolta'm, si hi ha algun avanç, hi ha alguna possible solució o alivio, doncs val la pena que tothom pugui tenir.
Clar, amb tota la feinada que feu des de la Fundació Encolliga a Barcelona i als altres llocs on sou, Terrassa, em nomenaves, per exemple, però sou a molts més llocs, eh?
Sí, el Vallès, Sabadell, Matadepera, Sant Cugat, etcètera.
Amb tota aquesta feinada no seria possible sense els voluntaris, tampoc, no?
Això està claríssim. O sigui, té que haver una part professional, això està molt clar, i aleshores, doncs, els voluntaris ajuden moltíssim amb l'acompanyament i també amb la recerca de recursos, perquè aquests 2 anys de pandèmia que no s'han pogut fer actes públics ens hem ressentit econòmicament molt, moltíssim. Sí. moltíssim. Sí, eh? Perquè, és clar, aquestes persones que estan en les diferents poblacions i també aquí a Barcelona, és clar, s'organitzen sopars i tenen molt d'èxit, molt d'èxit. I, per tant, la veritat és que els dos anys de pandèmia ho han patit molt, han patit també altres coses, evidentment, i sobretot el no poder atendre les persones directament, que s'ha tingut que fer de manera telefònica o online, tal com han fet amb totes les feines. I aleshores, doncs, sí que és veritat que és clar, que tot aquest voluntariat, que nosaltres en diem voluntariat del territori, aporten diners per poder tirar endavant totes aquestes accions que fem i que, a més, en quan se vulga entitat social o organització no governamental com la nostra, hi ha d'haver un equip professional a darrere. Això nosaltres ho tenim molt clar. Uh-huh. I, per tant, i que tenen que ser bons professionals i també, per exemple, ara amb la pandèmia, ja sé que tothom parla del mateix, però també n'hem de parlar, ho han patit molt i ho han passat molt malament, perquè no és el mateix fer una atenció psicològica de cara a cara que fer-la online, no? Perquè, esclar, és molt diferent. En canvi, el tema social, mira, per online o per telèfon es pot solucionar més perquè la gent explica el problema i intentes arreglar-lo. Però, esclar, aquesta atenció directa és molt important. Afortunadament, ara això ja fa uns mesos que s'està fent amb certa precaució, perquè seguim dintre els despatxos que fan aquesta atenció, seguim portant mascareta perquè s'ha d'anar amb cuidado, tot i que ja no és el que era, evidentment, el temps de la pandèmia.
Clar, Maria Assumpció, ara em parlaves de la pandèmia i estava recordant jo les desenes i desenes i desenes de persones malaltes amb càncer que havien d'anar a l'hospital malgrat la pandèmia i malgrat estant com estaven els hospitals per rebre tractaments de quimioteràpia, radioteràpia, etcètera, no? Sí. I suposo que moltes d'elles amb certa por, perquè, clar. Són immunodeprimits, que és el que ens deien, compta amb els immunodeprimits, no?
Exacte. I, a més, també hi va haver un problema, que persones que potser tenien algun símptoma, això ho hem notat, que tenien algun símptoma que no pensaven, no sabien el que era, i per por d'anar a l'hospital no hi van anar. I ens han arribat alguns càncers avançats. Wow. I s'atribueix, i inclús amb altres malalties també, però s'atribueix això, que esclar, tenien tanta por d'anar al CAP o d'anar a un hospital, que, bueno, ja em passarà, i després també he de dir que em sap molt greu, ara s'ha recuperat, però el mes de març i abril, que del 20... Quan?
Del 21.
Va començar? El 21? Del 21, això d'estar el 23. El del 21...
Per qui sigui a casa, això dels anys costa a vegades, i sobretot encara més quan s'atura el temps.
Sí, perquè
la pandèmia va fer això, ens va aturar el temps.
Sí, ens va aturar el temps, sí. Bueno, jo a casa m'hi vaig estar lo just i necessari, només, Però vaja, de tota manera, és veritat. No, però a vegades quan vaig a dir l'any em confonc. No, però vull dir que es va aturar l'escrini que s'estava fent de mama i de colon. Mm-hmm. Això pot haver retrasat agafar-ho a temps en alguns casos. No es pot demostrar, bueno, almenys jo no tinc les dades per poder-ho demostrar, però sí que jo, doncs, de seguida que vaig entrar en colliga a principis del 2022, em vaig queixar a Sanitat dient, escolta'm, això... Però no, ara està restablert, però que sí, que segur que això ha portat un retras amb alguns diagnòstics.
Això t'anava a dir, la darrera onada de la pandèmia greu és aquesta? És la onada de tots els malalts que no es van agafar a temps?
No tinc dades tècniques per poder-ho dir, no? Però que hi ha hagut retrasos, això és bastant evident, i molta gent, a més que, bueno, moltes persones ho han comentat, no? De dir, sí, jo em trobava malament, però pensava, bueno, això, i altres que si estaven en un període de l'escrining i s'han retrasat, doncs poden haver-hi, sí, ara no tinc dades per poder-ho dir, però sí que hi ha hagut, doncs, casos molt probablement.
Coses d'aquelles de les casualitats de la vida, jo li anava a preguntar ara la Maria Assumpció quins projectes tenen entre mans. I només entrar a l'estudi, la Maria Assumpció, que em dona un full, que posa: el Teatre Romea acollirà una funció benèfica a favor de la Fundació Colliga Barcelona amb l'espectacle 360 grams d'Ada Vilaró.
Sí.
Explica'm això, Maria Assumpció, què és
tot
això?
Doncs això ens ha ofert l'actriu Ada Vilaró, ens ha ofert, ella és actriu i ha fet altres, ha fet altres projectes i tal, però, bueno, jo dic perquè, esclar, és de lo que va de l'obra, ella està operada d'un càncer de mama i vol demostrar que li van extirpar un pit, i vol demostrar que s'ha curat i que, per tant, és un cant a la vida, no? Perquè quan vaig començar a parlar amb ella, i és clar, ella em va explicar doncs, el que li havia passat i tot plegat, doncs ella té aquesta obra, ella és una actriu prou reconeguda, i aleshores doncs, ens va oferir fer aquest espectacle, precisament doncs, al Teatre Romea d'aquí de Barcelona, i bueno, ja estem venent entrades i per tant es pot entrar tant a la web d'Oncolliga, que és fàcil, Oncolliga Barcelona, i surt de seguida. Uh-huh. I aleshores doncs, ens fa el dia 6 de febrer fa aquest espectacle a benefici d'Oncolliga, i bueno, com que els diners són importants no puc negar, perquè abans ja ho he dit,
sí,
el que recollim bé està, però també una mica doncs, per donar un exemple de vida i d'alegria, no? Em recordo el primer dia que vaig parlar amb ella, em va dir, perquè bueno, jo sortiré a donar les gràcies i aquestes coses, i em va dir, escolta'm, res de plors ni de tristeses. I dic, no.
Amb alegria,
no et preocupis, no et preocupis. Diu, és un cant a la vida, ara. Perquè poder-se'n sortir és un cant a la vida. I doncs sí, doncs, tothom que vulgui pot entrar, ja estan les entrades, ja estan a la venda, des del teatre, uh-huh. El Teatre Romea s'entra per la web i es poden ja comprar les entrades.
Un espectacle que a més comptarà amb la presència de Clara Peia al
Exacte.
Piano, una altra de les grans de casa nostra,
I
de
tant.
Vilaró, Clara Peia. També tindreu a la Maria Assumpció, que hi serà també al Teatre
I
Romea.
Tant.
Si voleu anar-hi, dilluns 6 de febrer a les 7 de la tarda, podeu comprar ja des d'aquesta mateixa tarda les entrades, des del Teatre Romea, des del web de l'Oncolliga, que no només és un espectacle que valdrà molt la pena veure, sinó que si a més ajudeu, doncs, què dir, molt millor, eh?
I tant.
Per cert, Maria Assumpció, que també es poden fer donatius a través del web.
Sí. Entrant a la nostra web es poden fer donatius, siguin individus, vull dir que per un dia que dius faig un donatiu, uh-huh. O si no també es pot doncs, dir doncs, cada mes o cada trimestre puc donar tal quantitat. I és veritat, necessitem ajuts econòmics, evidentment, perquè la pandèmia repeteixo que ens ha perjudicat, uh-huh. I bueno, les administracions ens ajuden, perquè nosaltres, afortunadament, doncs, tenim subvencions, tant de la Generalitat com d'aquests ajuntaments en els que estem nosaltres presents, i sempre de dir, perquè, esclar, sempre, ara quan he tornat a Oncolliga, no, a principis del 2022, els hi deia, home, que les administracions ens segueixin ajudant és una molt bona senyal, perquè l'administració es fixa molt on te posa els seus diners, uh-huh. I fa molt ben fet. Amb això hi estic completament d'acord, això que m'he barallat molt amb l'administració, però amb això no, eh? I fan molt ben fet de que, per tant, és una garantia pensar que des del principi ens han ajudat, tant la Generalitat com tots aquests ajuntaments que tenim nosaltres representació, i que, per tant, això per nosaltres ja és una garantia.
Mira, Maria Assumpció, ens queda res, un minutet, però no vull deixar-t'ho a preguntar, perquè torno a dir, són casualitats d'aquelles de la vida. Jo abans et preguntava si el càncer havia deixat de ser una paraula tabú. Em deies que hem fet esforços en aquest sentit. I volia dir tabú i no estigma, perquè jo crec que l'estigmatització sí que l'hem superat, fins que m'has dit càncer de mama.
Sí.
I aquí sí que encara hi ha estigma, eh?
Sí. És clar, precisament el que vol demostrar l'actriu és que no hi té que ser aquest estigma. I que sí, tot i que es fa la reconstrucció, la dona que vol es pot fer la reconstrucció, però que també hi ha l'opció de no fer-se-la. De no fer-se-la, i que cada un té el cos que té, i això sí que s'ha de demostrar no només amb el càncer de mama, sinó amb qualsevol càncer o qualsevol malaltia que tinguis, que el teu aspecte físic es vegi afectat. Cada un, homes, dones, som com som, i per tant, això s'ha d'acceptar així, i per tant també la malaltia igualment, no? I no s'ha de viure com una tragèdia, ni molt menys. I això és el que vol demostrar l'Ada Vilaró.
I que importantíssim que és aquest missatge encara a dia d'avui. Maria Assumpció Vila, presidenta de l'Oncolliga Barcelona, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.